Barcelona Poesia.
Amb
en Bernat i la Júlia.
Com esteu? Júlia Bacardit, Bernat.
Bona tarda. Carlota, Bernat.
Bones i plàcides tardes, Carlota. Anava a dir Carlota i Bernat, també. Carlota i Júlia. No. Uau. Estem els tres per primera vegada.
Això és molt guai.
Sí, finalment he aterrat. De fet, vaig aterrar ahir pel recital d'ahir. Ja se m'ha renyat perquè no he acudit al recital d'avui.
No passa res.
Què m'he perdut aquests dies, una miqueta?
Ui, t'has perdut coses xules.
Uau, no m'esperava aquesta pregunta per començar. A veure, vaig veure que la Carlota ahir li preguntava al Pedrals com està anant, i va dir, està anant molt bé.
Sí.
I vaig dir, vale, és que és cert, no? Vull dir, realment, clar, vull dir, estem en un festival que està plovent, vale?
I això sí que és molt contraindicació, no? Perquè sempre recordo les altres sessions, o sigui, els altres anys, com un sol allò molt espaterrant
molta
que sempre
calor,
ajuda.
Molta calor. I doncs dius, un festival com avalua si va bé o no? I doncs dius, bueno, clar.
Públic.
Públic, la sensació que els espectacles van bé i tal, però clar, en el moment en què estàs tota la zona patint, hi ha un patiment, i jo això a mi m'horroritza pensar-ho, no?
Sí.
Sí, jo no vull ser ara Pedrals perquè
no.
Són problemes, no?
No, la Maria Gallés ahir va tenir un moment de... Va aterrar el recital on que vaig anar jo ahir la tarda, xopa com un pollet perquè ens va caure el diluvi universal quan va començar el recital. Llavors la gent que va venir puntual vam estar absolutament arrasats, però els que no...
Els va caure.
Els va caure el diluvi al damunt i va ser bastant espectacular, he de dir.
Ara podríem fer com, no sé, antropologia de què està passant això i tot plegat i doncs buscar com... motius bíblics, motius mitològics i dir...
Per
no,
la pluja.
No. Per una, sí, pel diluvi, sí. Sí, sí, les plagues. Això són una anticipació de les
sí,
plagues.
Sí, jo crec que sí.
Sí, sí. Jo crec que hi ha algú de la veu... No, és que és tot una tesi doctoral.
Sí.
La veu està obrint un forat en el cel, aquestes coses.
Alguna cosa podria ser.
Això és creure molt en el poder de la poesia, Bernat. M'agrada aquest...
Ei, t'agrada, eh?
Aquest convenciment.
Convenciment, sí, sí. Oh, aquí som tots els que hem convidat són ferms convençuts d'això, no?
I tant.
I estem fent un podcast per ells, no? En el fons.
Sí.
L'altra cosa és ben que ho escolti, avui si xerres tu, Júlia, ho escoltaran 10.000 persones més.
Correcte.
No? Tu també ho creus, no?
Jo penso que sí.
Sí, amb tu 9.000, amb tu 10.000.
Bé, vamos a parar-te.
Bueno, escolta'm. Què ens hem perdut? No, ens vam perdre la fanfàrria que va haver-hi en el pregó, tota la guirigalla valenciana, l'acte de lliurament, tot molt cute, allà en el saló de 100.
Sí.
Després...
les excursions poètiques.
Les excursions poètiques, que hi ha altres dues. També,
jo
no?
Vaig anar una.
A la primera, del Gilgamesh. Buah, molta informació.
Gilgamesh,
molt...
preciós.
Gilgamesh va ser espectacular.
Anar-hi.
Va ser molt bonic. Va ser un acte superxulo, realment.
Sí, molta mètrica.
Molta mètrica.
Saps que és un accent llarg, Júlia?
Bé, sí, però crec que això funciona també en la poesia clàssica, no?
Correcte.
En
sí, sí, sí.
Grega, i allà també passava.
Clar.
Sí.
Clar.
Sí.
Ens van estar explicant com funcionaven els possessius en Akkadi. Va ser una cosa molt forta.
Clar, en Akkadi. És que això és el que em fascina.
Sí, no,
l'antiguitat
no.
D'aquesta literatura, no? Que és prehistòria gairebé.
Totalment.
Per mi.
No, va ser molt espectacular. Realment.
Algú de vosaltres va anar al Fernández Borda?
No. Mm. No.
La Maria Gallés estava enamoradíssima, li va encantar.
Va ser professor meu al Porta, però no sabia que fes coses de poesia, no? Perquè ell
i van fer una cosa molt estranya, em van dir. Els van juntar amb un altre Eloi.
Sí, amb l'Eloi Bonnoi. Sí.
Sí, i amb algú més.
Amb la Míriam Reyes.
Vale.
El dimecres a la nit. Sí.
Dimecres a la nit, val.
Sí.
Pues la gent va sortir... Jo estava a la Beckett a la vegada. Clar, és que el problema és que després fas un festival que a la vegada estàs fent dues coses.
Clar, perquè estàs repartit a tota la ciutat, no? I llavors...
Sí.
No pots anar tot arreu.
T'has de desdoblar.
Sí.
Bueno, de fet, aquest matí era exactament això, perquè jo he vingut a Poblenou i pensava que podia arribar aquí i no he arribat a temps.
No, però és que estem fent... Vull dir, ahir a la tarda en Pedrals em va acompanyar a mi fins al recital perquè veníem d'aquí tots dos. Després va marxar i em deia, diu, aquesta tarda no veuré res, o sigui, aniré a saludar tothom i no veuré res, perquè tenia quatre coses diferents.
Clar.
I era allò...
O sigui, arribava per saludar
arribava
i marxava per arribar a temps al següent.
Això ja se sap que no es pot, no?, tocar campanes i ser la processó. Quan
no.
Ets l'organitzador, ets l'organitzador.
Clar.
Jo, per sort, sí que ahir vaig poder veure, vaig arribar una mica tard, però vaig poder veure l'acte, només aterrar, vaig arribar amb avió i vaig anar al Paral·lel 62, que encara no hi havia estat, i vaig veure la Rafef Ziada, tinc el mòbil aquí davant perquè és una miqueta incerta la pronunciació, que és una poeta palestina i que estava recitant amb els Remei de Calafresca, que són un grup del Montseny, i he de dir que arribar i sentir aquest punk fresc, no? Vull dir, amb la Maria Callis dic, hòstia, m'agrada perquè enyorava molt el punk, i no ho sabia, no? O sigui, no tenia... present com enganyorava el punk i era un punk com molt, molt net, no? I la Callisa em va dir, jo sempre ho dic, el punk net i el pop brut, no?
Exacte.
I a més, evidentment, també hi havia la poesia de la Ziada, que és aquesta periodista, escriptora, sobretot molt poeta per la causa palestina, que s'ha passat tota la vida fora de Palestina, com sol passar en els casos en aquesta generació, no? I bueno, clar, va estar recitant, també hi havia algunes traduccions al català que va fer el Yannick García, es veu, vaig estar investigant i és ell qui l'ha traduïda i va ser com una bona manera de tornar a casa, per mi, no? Perquè a més ella també feia moltes referències a casa seva, en realitat, que és Palestina, amb la gran paradoxa aquesta de considerar casa un lloc que només és els records de la teva àvia o que, no, com les evocacions, la sensació de lluita. Només és com un record de lluita a les oliveres, no? I he de dir que em va agradar l'acte perquè crec que aproximar-se al tema des de la poesia fa que te'l plantegis d'una altra manera, no? Perquè a vegades és un conflicte tan antic, tan cronificat, hi ha hagut tanta exposició periodística això, que crec que a vegades l'única manera de tocar un tema tan suat, per desgràcia, és aproximar-s'hi des d'una altra banda, no? I en aquest sentit vaig pensar, ostres, no sé, em va interessar bastant. Una de les coses que, a més, ella feia referència també als periodistes que van a Palestina i que demanen una mica de dir, bé, no? Doncs algú que parli anglès, algú de vosaltres que parli anglès, intentem donar una notícia positiva, alguna cosa, no? O algun periodista que fins i tot els havia dit, com és que ensenyeu els vostres, per què ensenyeu els vostres fills a odiar, no? Clar, i que ella t'ho explica que en poesia entens molt bé la crueltat a vegades de l'objectivitat, del que és el de compte incompatible en el fons és el periodisme convencional amb la realitat, amb la realitat i emocional d'algú, política i tal, no?
El punk li va molt bé, no? Tot això, vull dir que era una bona, era un bon match, diguem-ne, musical després amb tot això, perquè vull dir, el punk té molt de lluita i té molt de, no, de sublimar l'odi, no? Si ens hi posem. Sí. I crec que és una manera molt, molt neta i molt honesta d'enfrontar-se a una realitat així. O sigui...
Tu hi eres? No,
no vaig arribar. No.
Bueno,
no,
tu,
no, no.
Tu vas anar a alguna cosa i a la tarda?
Sí, jo hi vaig anar a veure La Lluna Subterrània, que va ser un recital que feien al Museu Marès la Maria Josep Escrivà i el Xavier Mascravioto, i va ser espectacular perquè va caure el diluvi universal mentre recitaven. I era molt bèstia perquè estaven recitant, és a dir, això era un recital que barrejava la llum subterrània del Xavier Mascravioto amb la, ho diré malament, la lluna, no me recordo com
la Mascrivà.
La d'Escrivà, no me recordo com es diu el
poemari.
El poemari.
Però en tot cas hi havia punts en comú entre aquests dos.
És a dir, el punt en comú era que el llibre del Xavier Mascravioto és premi Ciutat de Gandia i la Maria Josep Escrivà està al jurat del premi, i llavors en principi el vincle principal era aquest, però després quan el sentia recitar sí que és veritat que per perspectives molt diferents, perquè la poesia del Mascravioto té molt de, és a dir, totes dues eren aproximacions molt orgàniques, diguem-ne, molt naturals al tema, i s'anaven cap a llocs molt diferents, però sí que tots dos compartien aquesta La casa sota la lluna, es diu, gràcies.
Casa sota la lluna.
La casa sota la lluna, clar, que en realitat és una antologia de coses que ella ja tenia publicades i tal, però va ser molt xulo perquè no, o sigui, era un moment com d'ells parlant en part de les forces de la natura i la tempesta caient, llams i trons.
Clar, perquè va ser aquest moment de la calamarsada increïble, no?
Exacte.
Clar, això sí que té un punt apocalíptic, Bernat, aquí sí. Ara entenc la teva
tesi. No, tesi. Sí. Bueno, jo és que aquest matí he vingut del cementiri de Poble Nou, vull dir, ara sí, després parlem. Els espais, clar, és que els espais són molt guais, eh?
És que és molt xulo, perquè és això, vull dir, a més va ser molt bèstia perquè va acabar el recital, o sigui, va deixar de ploure i hi havia una manifestació a Vella Laietana i ens arribava l'olor de pneumàtic cremat. Va ser com, uau, o sigui, què està passant?
Barcelona és això.
Correcte.
Barcelona sempre hi ha això, no? El record aquest de la ciutat on hi ha dues manifestacions a la vegada. Jo recordo molt la meva joventut així.
Sí.
I després també el Mascravioto és un perfil interessant, no?
Molt.
Perquè és prolífic, va de la poesia a la novel·la. És com, m'ha quedat pendent llegir-lo i crec que ho he de fer. Perquè
sí.
Ja va per la segona novel·la, si no m'equivoco, i a més es va posar a escriure de molt jove, no?
Molt. O sigui, és insultantment jove. Vull dir...
Sí, no, però és veritat. Molt més que nosaltres.
Molt més que nosaltres. I fa molta ràbia. Vull dir, em cau molt bé, és un noi que em cau molt bé, és un noi molt simpàtic, però penso, mira, moc, saps?
Sí,
vull dir, havies de ser tan bo i tan jove. Però no, va ser molt xulo. I a més, m'agrada molt la vinculació entre tots dos, la tendresa... Clar, la Maria Josep Escrivà és una poeta que té una... Vull dir,
té una trajectòria
molt llarga. Ahir va recitar un poema preciosíssim sobre la menopausa, que va ser com... hòstia, ara això aquí no m'ho esperava.
No t'ho esperaves.
Gens ni mica, i va ser superbonic, i, no, i que li deia, no? Li deia amb ell, en un moment donat, va ser molt tendre, li deia, és que tu estàs escrivint, no?, molt des del cada vegada escriure més, i deia, jo sóc cada vegada sóc més feliç escrivint menys. I va ser molt xulo aquest moment de veure el salt generacional. A mi m'agrada molt i m'ho vaig passar molt bé, realment. Mm-hmm. Tu aquest matí què? Diluvi universal o no?
Ha començat amb força pluja i estàvem a una zona del cementiri de Poblenou que hi havia com arbres, i quan ha parat la pluja han començat a caure restes de flors que t'havien entre el vent i no sé què, i han començat a caure, i doncs entre pins i no sé quins, perquè no hi havia cap xipril, per exemple.
Els doncs, xiprils són imprescindibles als cementiris.
Sí, però estàvem com a la zona més endins, passat la capella, i estàvem com que els músics estaven, hi havia un violoncel, estava resguardat i qui recitava també, però nosaltres no. I doncs clar, també ha generat aquest contrast interessant, no? Però avui, sobretot, clar, jo quan m'hi van enviar, jo dic, primer, què vaig a veure? Perquè clar, veus en dol un cant comunitari a l'amor i el dol i la pèrdua a recital poètic, clar, deia Sònia Moll, Mataverna i altres i participants de tallers literaris. La protagonista ha estat la Sònia Moll, és cert que ha llegit poemes seus, però després ha anat la veu a gent que ha estat treballant...
I que està aprenent a
escriure poesia, i està aprenent el català, que això és el més fort.
Què dius?
I doncs hi ha gent que no s'ha atrevit a llegir poemes perquè no els ha fet, i doncs ha llegit poemes, han llegit Ungaretti, han llegit Feliu Formosa, han llegit noms molt heavies, i els han llegit molt bé. O sigui, el que més m'ha sorprès, suposo també, però ni vergonyes ni res, eh? I al final ens hem aplegat i hi ha un centenar de persones allà al cementiri, i ha acabat sent un acte, doncs, també això, no? Ells reivindicaven, sobretot, poder parlar del dol i posar al centre el dol. També deien, no?, que al final la pandèmia també ens ha facilitat posar al centre això. No és la primera vegada que fan aquest tipus de recital al cementiri a Poblenou. El 2019 van fer la primera edició i enguany dins el marc del festival aquesta segona. I Déu-n'hi-do. Jo no ho he comentat, però jo també vaig anar... Clar, dijous al vespre vaig fer el pitó del Guimbais en direcció del Roger Vila i amb la Paula Blanco, i a mi això em va fascinar. Va estar molt bé, allò. Molt,
m'han dit que era molt minimalista, molt, no? Sí. Em van dir que justament el pitó, doncs, era allò que es anava movent endavant i endarrere, i un passuari, però que, sí. I que va llegir tot el llibre de Guim Valls.
Sí. No? Bueno, no el va llegir, el va interpretar.
Bueno, el va interpretar,
és un muntatge teatral com a tal, i ara que veus que hi ha el xornet aquí, xornet l'has de comprar. I després t'envio... No.
Quin assetjament, així, assetjament. Trencant, bueno, la quarta paret. Per anar... I la quarta
de
paret.
Aquí. No, el teatre, si no expliqueu, aquí fan teatre postdramàtic. Aquí ni quarta, ni cinquena, ni setena.
Sí. Sí,
ja directament
el
teatre
es fa al carrer.
Ja he
tingut el plaer de veure alguna obra aquí a la Brossa, i sí que puc dir que
hi ha... Aquí no hi ha parets. O sigui, aquí no hi ha parets. Ja has vist, mira, està tot obert. Però sí, no, el muntatge del Roger Vila, d'acord, minimalista, i després en termes interpretatius segurament calia pensar des d'on ho feies, si el que teníem era pitó allà, o estàvem revivint, o estàvem movent-nos, o estàvem circulant amb... I vam tenir pitó. I doncs la Paula Blanco va fer un exercici brutalíssim.
Però qui és pitó? Sempre s'han de fer les preguntes més absurdes, no? Però ho sabeu?
No
ho sabem? És el protagonista d'aquest
poemari,
no?
Sí, en aquest cas, el teatre ens trenca... Quan s'adapta en teatre i s'adapta en cinema, necessàriament és com quan els traductors diuen, no? Hem de prendre decisions i, per tant, hem de decidir. Hi ha coses que es perden necessàriament. Si hi ha un imaginari que construeix el poema... ens ho trenca, però no. Per mi ara pitó és la Paula Blanco dient-lo i sent una pitó literalment, eh? Teníem una serpa allà de l'escenari en aquest
pitó,
sentit.
Clar, pitó, pitonissa, suposo que té una referència mitològica, no? Com de... Bueno, la poesia ja té aquesta idea,
sí,
no? Aquesta idea de... que va vinculada a l'oracle. Però això també em sembla molt bonic, això del Gilgamesh. Em fa molta pena haver-m'ho perdut, perquè...
Però jo crec que el que és brutal és que estem fent, o sigui, el diàleg tota l'estona, no? De contraris, que pots estar fent una xerrada a Gilgamesh o que ahir et vinguin els Safos i després que tinguis és un personatge com l'Aurora Luque, que per ser l'Aurora Luque està venint cap aquí, no us ho he dit.
Explica'ns una mica qui és Aurora Luque.
Sisplau.
És la Premio Nacional de Poesia.
De quan?
De 2022. El 2023 encara no es deu conèixer. No es coneix, vaja.
Ah, clar. Vull dir, no es deu conèixer el del 2023. Tots junts acabem de conèixer
el del 2022. El del 2022, sí. Com a poeta, té una trajectòria immensa que no us resumiré jo, que...
Estaria bé que ella mateixa ens ho pogués
explicar, no? Resumint, i doncs em vaig quedar amb 4 idees de 35 que va fer quan la van introduir, perquè la vam conèixer en l'acte del Safo, però després ella va presentar el seu llibre i ve de presentar el seu darrer poemari. Ell ha guanyat el premi amb aquest llibre que el tinc aquí, que és Un número finito de veranos, i és molt heavy perquè diu Editorial Milenio, ¿vale? I dius, ni idea.
No l'havia vist mai, no havia vist mai ni aquestes edicions.
Però ho fan els de Pagès Editors.
Sí.
Signen Pagès.
Ostres, llavors l'han editada ells.
Però ella... Està aquí a Lleida.
Sí. Mirenius és el segell en castellà de Pagès.
No, ella és d'Almeria. El que passa és que ara està en gira internacional i quan vingui li preguntarem perquè crec que se'n va a Vitòria demà. O aquest vespre.
Clar, és que això també passa que estan molt de tour, no? Els, sí. Ahir els de Remei de Cala Fresca o la mateixa Rafif, la poeta palestina, clar, se me n'anaven a Palma.
Sí.
Vull dir que això també... Bueno, que està bé que hi hagi una mica aquesta idea de circuit, de poder fer un tour, no? Que no es quedi la cosa només a la ciutat.
No, i que ens encanta que hi hagi Barcelona Poesia. I de fet, una de les coses que deien ahir la Maria Josep Escrivari deia, ho deia, no? Diu, està molt bé, diu, perquè jo faig moltes coses allà al País Valencià, diu, i quan dic que me vaig a Barcelona Poesia, tothom li fa molta il·lusió. I m'encanta, diu, però coi, que faig altres coses també, no? I que està molt bé, però que és fantàstic que la poesia giri en general a la vida. Vull dir que no ens quedem només en fer coses a...
Gira el mundo, gira, que deia Jimmy Fontana.
Jimmy Fontana.
Sí, bueno, els meus referents.
No sé qui és Jimmy Fontana.
No tenim drets per ficar-te la cançó, Júlia, no. Després te la poso.
Ah, d'acord, o sigui, la cosa va de...
És una cançó, és un cantant d'aquests, sí, això, mi mare ho ballava a les discoteques.
Sí.
Llavors em sembla que és una cosa imprescindible que hem de conèixer tot seguit quan sortim d'aquesta conversa. Jo també, la grata sorpresa va ser sentir els Remei de Calafresca, a banda de la Rafif, que va fer com molta... I clar, la seva poesia és molt emotiva, per raons òbvies, no? Però no els coneixia, tampoc. I a més trobo que la síntesi va tenir una mica de sentit també, perquè ells també em semblen com molt arrelats al Montseny. Vaig veure com la Chantal en directe, evidentment els músics eren bons tots, però ella té una personalitat sobre l'escenari que, bueno, doncs ocupa l'escenari, sí. No? I llavors, entre ella i la Rafif, crec que la cosa estava, doncs... Bé.
Déu-n'hi dret.
També va ser la primera vegada que vaig entrar a Paral·lel 62, que és aquest espai que constantment està canviant de propietari o de... Bueno,
no, ara ja està, ara ja està. Ara ja,
no,
està,
ara
no,
ja es queda ara fix,
està,
això.
Ara ja està, ja ens quedem amb això.
No, que ens paga l'ICUP i ara és de l'ICUP.
Bueno, doncs està bé. L'espai és fantàstic, vam entrar de franc, vull dir que això no havia tingut ocasió.
Tot el que hi ha en el Paral·lel 62 vas de franc ara, en el Festival Poesia. Menys quan va la Sotana, que doncs val una pasta.
Tampoc tant.
Perquè van allà els de la Sotana.
No val tant. No, o sigui, la gràcia és... O sigui, la gràcia de Paral·lel 62 és que és un espai de titularitat municipal i que a més qui ho gestionen són cooperatives tot. Llavors, això és una cosa que està bé i són gent que porta molts anys corrent i fent coses i estan treballant molt bé i estan fent coses molt boniques.
Jo vaig anar al Roger Mas al Paral·lel 62 el primer dia, el dimarts.
Ai, com va anar?
Va anar molt bé. El viatge és com un espectacle que s'estava estrenant allà i doncs és les cançons típiques de Roger Mas que la gent canta, li encanta, però la cançó El viatge és una cançó que dura 30 minuts, wow. Que està en el centre del concert, i doncs d'un concert d'hora 40 al mig tens El viatge, i doncs la idea és fer un viatge amb ell. Però jo estic enamorat de les set vetes de Roger Mas, estic enamorat de moltes coses. Jo no sóc un Roger Mas liber, s'ha de dir,
No ets un superfan, però tot i així aprecies el que fa, no?
Però ho aprecio, sí. Mira qui hi ha aquí. No, aquí.
Per favor.
Hauríem de rebre-la amb un gran aplaudiment a l'Aurora.
Fem un aplaudiment.
Aurora, què tal? Aurora Luque. Estàvem parlant de ti.
Sí.
Ara fa una estona. Com ha anat? Perquè venies de presentar...
Sí, venia de Animal Sospechoso de presentar mi libro, Un número finito de verano.
Mira, està aquí.
Sí.
L'Aurora és l'estrellita d'aquest Barcelona Poesia... perquè ets la Premio Nacional. Abans estàvem preguntant de la teva trajectòria. Tu creus que ens pots resumir tota la teva trajectòria així, en plan...
Fa cara de pànic, eh? Ara he d'explicar la meva vida sencera, no? Tota una obra poètica.
Porque soy muy mayor ya, entonces no la voy a poder resumir, pero bueno, este es el último libro de una vida, pues, por lo menos apasionada por la poesía, ¿no? Y este libro pues me está dando muchas alegrías después de pues eso de toda la vida intentando traducirme o traducir el mi presente y bueno, también tenéis aquí Gavieras, que fue el libro anterior, que tuvo el premio Loewe, y estoy muy agradecida, sobre todo por el recibimiento que he tenido en Barcelona con el festival. El público me ha parecido fantástico en los tres actos en los que he participado. Y vale la pena andar con la maleta para arriba y para abajo este año.
Es cansado.
No, pero el cuerpo acusa un poco de cansancio, pero luego se compensa todo con el público tan variado, con las preguntas que te hacen, con cosas que te cuentan de cómo han recibido, cómo han leído un poema en un determinado lugar o con alguna persona o en alguna circunstancia. Todo eso justifica pues todos los viajes y todo el relativo cansancio, ¿no?, que es viajar este año como tres veces más que en otros, gracias a la poesía también, ¿no?
Qué fort.
Y ya un tema, un número finito de veranos. ¿Quién es la espurna? ¿Cuál es la chispa que te lleva a hacer esto, no? O sigui, no sé si això es pregunta o no en poesía. Igual això trenca la màgia, però...
Bueno, el título habla del tiempo especial que la poesía sabe convocar, nos sabe regalar. Porque por un lado estamos sometidos a la flecha del tiempo unidireccional, a rutinas infinitas, a un calendario que tiene unos meses, que tiene unas semanas, que nos obliga, ¿no? Nos obliga a infinidad de cosas que no querríamos quizá hacer, ¿no? Y el tiempo de la poesía es libertario, es libre. El tiempo de la poesía es infinitamente elástico. Cuando en la infancia vivimos algo parecido a lo que la poesía nos regala.
Que es eterna, ¿no? La infancia es eterna.
Sobre todo los veranos son eternos en la infancia, son infinitos, pero la poesía también nos regala un tiempo infinito, un tiempo elástico, un tiempo que no se somete, un tiempo insumiso.
Como el temps del record, ¿no? Un poco como el recuerdo.
Sí, el recuerdo es parte siempre de mis poemas también, ¿no? No podemos... la poesía nos sirve incluso para recuperar memorias, para envasar memorias, para guardar para la memoria del futuro experiencias del presente. Ayer lo contaba, ¿no? Carpe diem, carpe noctem. Es la función del poema, ¿no? Guardar vivencias en envases de palabras.
Bueno, yo tengo una pregunta porque yo ya con dos formas de escribir la poesía he identificado. Una, los que escriben cada día y lo guardan al calaix y después surt un llibre quan obres el calaix i muntes el llibre, o els que d'alguna manera ja construeixen des d'una idea, no sé si totalitzadora, d'un llibre, que és dir, he pensat un llibre. Tu com ho fas?
Pues voy acumulando poemas, o bocetos de poema, o ideas que en algún momento pasan a otra etapa de elaboración, y la idea del libro viene bastante tarde, pero se ordena el libro solo. Es decir, cuando tengo ya un número de poemas repasados, corregidos y aceptados, porque yo todo lo que escribo no lo publico, entonces es cuando el libro casi se reorganiza. Pide un título y una organización en capítulos, y entonces es cuando ya se configura como tal libro, pero arranco humildemente de un poema que escribo, otro que se suma, otro que viene después. No hay seguridad de escribir, no creo. Yo no tengo, o sea, me parece un poco soberbio pensar en hacer un libro a priori de poemas, ya con el título, con todo pensado.
Bueno, pero son formas de escriure, difícil, ¿no?
Ya. Sí, sí,
igual
seguramente
aquí te el venazo.
Sí, sí,
¿no?
Sí, pues seguramente alguien lo tiene todo tan claro que puede adecuar cada poema a esa idea previa, pero en mi caso os sucede al revés. Le doy cabida a la existencia, o sea, creo en un libro cuando ya muchos poemas me dan pie para hacerlo, ¿no?
Y en aquest sentit, penso en Lan Carson, que hi ha un exercici que tu comparteixes, que és dir, jo puc crear, però puc crear a partir de... Jo no sé com us relacioneu amb el que és poesia i traducció, perquè quan vas fer l'exposició, en aquest cas, en les excursions poètiques de Safo, explicaves que les teves traduccions són una constant revisió. O sigui, com d'inacabat també és l'exercici de traduir en el teu cas?
Bueno, se parecen un poco, ¿no? En el dar por terminado un poema o dar por terminada una traducción es algo tortuoso. Uh-huh. Para mí es torturante. No me el placer que encuentro en traducir, el placer que encuentro en escribir, en el momento de entregarlo y de cerrarlo, y sobre todo la traducción, me parece de una responsabilidad y ya un deshacerte del texto, claro, tanto traducido como personal, que en ese momento sufro. Es porque ya no tiene remedio, ¿no? Cuando yo lo he publicado, ya de alguna manera
no es tuyo.
No es tuyo, ya no puedes retroceder.
Es perfeccionista, ¿no?
No tanto, no por perfeccionismo, sino un poco por lealtad, ¿no? Yo quiero decir algo y quiero que esté, no sé, que sea cabal, ¿no? Que no traicionarme, no sé. Entonces, también quiero dar a la hora de traducir lo mejor que puedo. Y si luego encuentro algo, pienso que lo quisiera corregir y ya no puedo, pues eso es lo torturante.
I a més és infinit el procés de correcció, ¿no?
Totalmente.
Si volguessis, podries estar sempre retocant, sempre.
De hecho, en reediciones y tal, a veces retoco alguna cosa.
Eso te iba a preguntar.
Sí.
És l'altra gran pregunta. Si retocas el que ya tienes entregado o no.
En traducción sí, porque bueno, siempre que el editor te dé la oportunidad de bueno, vamos a hacer una no siempre tengo la necesidad, pero es probable que algo de pronto diga, pero bueno, ¿por qué no puse este adjetivo en lugar del otro? ¿Por qué no cambié el orden de esa palabra? Pero yo creo que no sé, es como una especie de mimo que necesita las palabras, ¿no? Tanto en la traducción como en los poemas, atender a lo que te están pidiendo, ¿no? Que las trates bien.
Jo tinc moltes ganes de sentir-te recitar.
Te pots fer alguna cosa?
El poema?
Sí.
El teu preferit, el que et faci sentir més orgullosa.
Si vols agafar d'aquí i agafar el que...
Ai, pues no sé.
Ui, l'hem posat en un compromís ara. La lealtat, no? Allò que deies de la lealtat. Ara què?
Pues voy a leer de Gavieras, porque uh-huh. Hoy he presentado y he leído bastante de un número finito de verano. Voy a leer Las refugiadas según Esquilo. Porque del mundo clásico todavía, yo me lo amo porque sigo escuchando sus voces. Uh-huh. Me siguen diciendo cosas que son útiles para mi presente. Y al releer la tragedia Las suplicantes de Esquilo, he encontrado ya a mi edad, ya después de bastantes lecturas y todo, cómo estaba hablando de Esquilo de asuntos que seguimos sin resolver, ¿no? Las refugiadas según Esquilo. Arena entre los dedos de los pies. No sabíamos nada de nudos ni de remos. Aprendimos tareas de aparejo en las finas arenas del Nilo, frente al mar. De todas las desgracias, elegimos al menos la más noble, la de huir libremente. Viajamos como Io, huyendo de los lechos donde Eros sembró tábanos. Celos, asfixia, propietarios. La nave es nuestra ágora flotante. Navegamos en busca de ciudad. ¿Una ciudad buscáis? Oh, sí, la deseamos. Podemos construirla. Sabemos cómo alzar los altares. Atenea, Gaviera, Naviera, con nuestros labios libres le rezamos en Rodas. No crezcan en las casas cuevas de rudos cíclopes. Ansiamos buscar fuentes en las entrañas limpias de la tierra. Los huertos no los riegue la sangre del dios Ares. Estas refugiadas eran suplicantes que viajaban desde Egipto, que huían de Egipto, huyendo de un matrimonio forzoso que se les quería imponer, las 50 uh-huh. hijas de Dánao, y buscaron refugio en una ciudad de Grecia, en Argos, ¿no? Y eran mujeres que huían de una situación de opresión y de imposición.
Y juntas, a més, ¿no?
Y juntas, ¿no? Sí. Y piden asilo político realmente. Y son situaciones que se siguen dando, tanto la violencia de la que hay que huir y que recae sobre las mujeres especialmente, uh-huh. como la petición de acogida, donde hay otras libertades y donde se puede aspirar a vivir y a fundar una ciudad.
Bueno,
sigue siendo nuestro puro presente.
Buscar una casa, ¿no?
Sí.
Això... I el refugi de fer-ho juntes també, no? Sí, que això sí. També és molt bonic.
Sí.
Donar-li importància a la comunitat és una cosa molt important.
A mi m'interessa la teva relació amb els, no, amb el passat clàssic grec i llatí, però també amb altres relacions. Per exemple, tens poemes sobre Gustav Klimt, Trieste. O sigui, hi ha paisatges que no sent aquesta relació que ara dèiem, no?, de la relació més clàssica, també què més t'ha interpel·lat?
Bueno, sí, un poco me han puesto la etiqueta, ¿no? De que dialogo con el mundo clásico y recreo y tal, y es verdad que tengo un gran amor por autores que me siguen hablando, ¿no? Que yo escucho sus voces.
Son los nuestros pares, ¿eh?
Sí, claro. Sí, nuestros abuelos y abuelas.
De abuelos.
¿No? Pero también, pero en el fondo me interesa el presente, me interesa mi presente, me interesa hablar con mis contemporáneas y contemporáneos. Lo que ocurre es que sí, que creo que del pasado llegan voces que nos interpelan y que aportan o que nos dicen cosas muy valiosas. Pero a mí me interesa mucho, por ejemplo, el lenguaje de la publicidad.
Sí, eso es sorprendente. A ver, ahora explícate.
Sí, porque acabas creciendo sin querer, pues en el dentista te dan revistas femeninas, de moda, por aquí y tal. Y la publicidad televisiva, el lenguaje publicitario es familiar, ¿no? Es cercano. Y resulta que tiene recursos muy parecidos a los de la poesía.
Claro.
Porque quiere ser seductor, quiere atraer. Lo que ocurre es que luego quiere venderte un producto, mientras que la poesía no quiere vender nada. Simplemente quiere crear belleza, interpelarte y tocarte las fibras más hondas.
Es un fin en sí mateix, la poesía, y en cambio la publicidad
tiene un fin,
busca un mitjà,
un fin,
¿no?
Comercial, un fin consumista y tal. Pero las estrategias de comunicación son a menudo parecidas, ¿no? Y entonces yo tengo en algunos libros pues bastantes reflexiones, ¿no? Sobre cómo la publicidad también intenta venderte para llegar al producto, a veces paisajes en el mundo de la moda, ¿no? De los perfumes y tal, una idea de belleza para que te quedes atrapada, ¿no?
Mira, justament, ara que ho dius, hi ha dues frases publicitàries que m'han acompanyat al llarg de la meva vida de manera absurda. Una era publicitat d'Yves Rocher, de fa molts anys, que era "Nadie ha respetado tanto
la naturaleza de la mujer", no?
O una altra que recordo d'IKKS, que el lema era "No se puede gustar a todo el mundo". I no em diguis per què, no? Potser això no són grans versos,
sí.
Però ho tinc al cap des de fa moltíssim temps, no? I són frases que m'he dit a mi mateixa, que si fos més lectora de poesia i més coneixedora, tot això en lloc de tenir publicitat tindria versos, no?
Sí,
no és incompatible.
Sí.
Però
sí, hay un talento especial que se busca en los publicistas, que es formular casi de manera que sean memorables los mensajes publicitarios, y se recurre a metáforas, se recurre a literaciones.
Bueno, a que huelen las nubes, ¿no? L'anunci de compreses de tota la vida, a que huelen las nubes, sí. I de cop era com, perdó, dispensi, sí. I això...
Sí, és una bona pregunta, no?
En quin moment m'aterra a mi a comprar compreses de X marca, no? Però sí, té una...
Pensar en núvols és una bona cosa. Vull dir que
pensar en núvols
et fa valer.
Sí, jo lo resumí en un poema de mi libro Problemas de doblaje, que ya muy... hablando de esa historia ya casi queda lejanísimo. El problema de doblaje acababa un poema que trataba sobre, bueno, hablaba de distintos, trataba más o menos sobre esto. Perfumada de Armani, la nada es altamente soportable. En realidad es un vacío, ¿no?
Quina desesperació en aquest vers, sí, que bonic.
El consumo detrás no te lleva a nada rico, no te enriquece, es la posesión del objeto comprado y poco más. Pero Perfumada de Armani...
Eso me hace pensar en aquella... una cosa, no sé si era Rubén Darío, que hi havia un moment que deia "y el olor de las peluquerías me haría llorar a gritos", i algun poema així que m'ha recordat exactament això que dius d'Armani, no?
Sí,
i que em va quedar gravat, dius no sé per què, però l'entenc, hi ha alguna cosa aquí que entenc. Crec que el Bernat ens vol llegir algun dels teus poemes.
He seleccionat un, perquè ara estan parlant de crisis, no? I estava pensant, hi ha també uns quants de poemes que apareix Dante i apareix certes coses que podríem entrar, també amb aquests referents més diferents i que dèiem abans, però ara que estàvem parlant de crisis hi havia aquest poema que m'ha fet pensar que potser podíem llegir.
Lo leo.
Sí.
Sí, por favor.
La culpa de la crisis. Encomio erótico. Es al revés. Vivimos siempre muy, muy por debajo de nuestras más genuinas posibilidades. Esos ojos que envían átomos encendidos al modo lucreciano están muy por encima del nivel. Y ese cuerpo tan terso, recién hecho a la vida y abrumado por ímpetus y furias, traspasa la delgada línea roja. Vivimos siempre abajo, en nuestros propios sótanos mohosos. Pues eso, que cuando nos acusan de vivir por encima de nuestras posibilidades, si en realidad no nos dejan extraer y realmente a veces nos acobardamos y no vivimos... vivimos por debajo, nos quedamos siempre sin explorar.
Espiritualmente, sin dubte. Sí. Espiritualmente vivimos por debajo.
Sí. No, nos dejamos llevar por la maquinaria que nos quiere trabajando y consumiendo, y sin embargo, nuestras posibilidades de amar, de desear, de conocer, de todo, las derrochamos, las dejamos de lado en nombre de no sé qué, pero sí, nunca. Creo que a veces incluso somos más ricos de lo que creemos, ¿no? Más ricas si no aprovechamos.
Yo aquest bajo també el llegia com un bajo la arena del Lorca, este en el público, este teatre que hi ha bajo la arena, com, no? Com ell identifica, hi ha dos tipus de teatre, hi ha un que passa sota terra i d'alguna manera el que serà sempre més interessant és un art sota terra, no un art, com dèiem, consumista, no un art supeditat al mercat, no un art supeditat al que dèiem, no? El que acaba fent també la publicitat, sí, un art que en el fons necessita sobreviure sota, no? Hi havia alguna en aquest sota que també em feia pensar en això. No sé com anem de temps, perquè ara passàvem els 30 minuts i ara en devem tenir ja un gairebé, anem als... Mira, doncs, com ens queden, que avui estem fent el capítol llarg perquè com som els tres.
Clar, som els tres i tenim ara... l'honor de tenir l'Aurora aquí entre nosaltres.
Sí.
Déu-n'hi-do. No sé si us han quedat preguntes per fer-li l'Aurora, perquè podríem estar aquí tota la tarda, parlant de poesia.
En eso de hablar de esa vida que en realidad está escondida, pero es la verdadera, donde está lo que realmente nos mueve, es un poema sobre eso, lo puse al principio del libro, de un número finito de verano.
Podríem tancar amb aquest.
Clar, sí, no? Amb aquest.
Sí.
Se titula Obra viva, obra muerta, que en náutica, en el lenguaje de la náutica, la obra viva es la parte sumergida del casco, mientras que la obra muerta es la parte del casco que emerge del agua. Uh-huh. Aparentemente el barco, lo que vemos vivo del barco es lo que está por encima de la superficie, pero no. Uh-uh. Es lo que se llama obra muerta. Uh-huh. Y la obra viva es lo sumergido, ¿no? Sabía de la vida quien así bautizó las mitades del barco, al sol y a la intemperie, lo demasiado claro, lo que el mundo carcome de nosotros, lo que ha dejado ya de palpitar, lo seco, lo tensado, los cables, las amarras, el mascarón obtuso y maquillado, las sirenas del puerto, sus imperiosas voces de contralto. Mirando la negrura, la obra viva, el mórbido contacto con lo que fluye y huye, los sueños que succionan, el indecible plancton, el roce con cardúmenes inquietos, con escualos, con náufragos, y las sombras de carne de molusco que proyectan los cuerpos bajo el sol, enlazados. Las sirenas del fondo, sin pulpa de sonidos, pero deseo aullando. Las sirenas de arriba, las sirenas de abajo.
No, ni de las sirenas de abajo.
Sí, te han ido las sirenas de abajo.
Quería decir que las sirenas de abajo es el título que he dado a mi poesía reunida.
¡Hombre!
Que va a salir en Acantilado. Está a punto de entrar a imprenta. Pues bueno, yo creo que la presentaremos ya en otoño, pero está a punto ya de entrar.
Tendremos a Barcelona.
Las sirenas de
vindràs,
abajo.
Vindràs, doncs, per Acantilado está aquí Montané. Hombre,
sí,
carai. Poesía reunidas.
Qué guay.
Uf, quina parada.
1982-2022. O sea, que son muchos años ya. Por eso, al pedirme la trayectoria, no sabía qué hacer cuando me ha preguntado.
Bueno, pero ens has deixat al final, no? aquesta parleta que ho tindrem reunit i serà meravellós.
Ah, doncs vindrem. No? Hi haurà Barcelona Poesia i ens inventarem un festival.
Ens inventarem alguna cosa i ja està.
Per fer un podcast.
I tant.
Doncs, noies, això és dissabte al migdia que estem enregistrant això. Déu-n'hi-do la tarda que queda. No sé vosaltres cap on aneu, ara?
Jo avui estic.
Ah.
Jo avui estic.
Cling, cling. Jo vaig a veure el Dan Smith.
Jo també passaré. Sí.
Passarem per allà i bé. Ja em diràs què et sembla, així també prenc notes i demà aprofito el teu saber perquè aquest home ho ha llegit tot, no? Ja ho has vist que...
Tot.
No, però jo volia anar a la... A veure si ho trobo, perquè hi ha el concert de la Sabina Vit amb el Rubén García, l'Enrique Peinado i el Jordi Santana, que és el nom d'en el somni. A veure si arribo, que és avui a les 9 a la Casa de la Misericòrdia, a veure si el temps ens acompanya també.
A veure, creu-ho
dir. I ens deixa fer. I doncs, que si m'agrada molt, et faig un... Bueno, si no també et faig un àudio de com...
Jo si vols et faig un àudio el que ha passat aquest migdia.
Vale, feu-me un podcast del que veieu. Perfecte. Una miqueta i així jo demà intento fer un camp mas també amb el que m'heu explicat vosaltres.
Super. Un camp mas, doncs farem això, sí, tant. I ja ens plantarem a diumenge, a dilluns i ja s'acaba això. Però bueno, dimarts estem tots junts una altra vegada.
Sí,
i jo espero
sí, sí,
que vinguin els papis.
Són com els papis, favor, com els papis
eh?
Totalment. Ens han adoptat. Home,
i tant.
Ens han adoptat.
Sí,
sí.
Sí, que vinguin
que
els papis,
vinguin, que vinguin els papis.
I fem el tancament i tot això.
I tant.
Perfecte, fem-ho així, doncs.
Doncs res, moltíssimes gràcies. Un altre agraïment a la Fundació La Brossa, a la gent de l'ICUP, al Jordi, que és el nostre tècnic. I res, ens escoltem.
I a l'Aurora, per ser que nosaltres.
Sí.
I a l'Aurora.
De Barcelona, poesia. Una estoneta cada dia. De Barcelona, poesia. Amb en Bernat i la Júlia. És el podcast.